Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Gloria Sánchez de la Rosa. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy because I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. 'Cause I don't care, don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Baby, I'm somebody.
Bon dia, 12:04 minuts del migdia. Comencem, protagonistes, en aquest dimecres en el que tenim moltes coses que contar-te i diferents protagonistes que estaran acompanyant-nos. Un dimecres marcat, entre altres coses, per aquesta sentència del procés i per aquestes repercussions que estan havent no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya. Una sentència del procés que està portant molts incidents, molts altercats i que pareix ser que continuarà durant la resta de la setmana. Un dimecres en el que també tenim aquesta baixada de temperatures, en el que ja se va notant aquesta fresca, que estem a la tardor, ja se va notant, a pesar de que això sí, no tenim probabilitats de precipitacions per aquesta setmana, almenys fins que arribi el cap de setmana.
I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear.
A més, un dimecres en el que comencem a presentar els diferents candidats polítics de cara a les noves eleccions generals. Ens acompanyarà dintre d'una estoneta des de Ciudadanos Sandra Julià, que repetirà com a candidata de Ciudadanos per Castelló per a les properes eleccions del 10 de novembre.
I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves.
També ens acompanyaran des de Creu Roja, Vila-real, per a explicar-nos totes aquestes activitats que tenen en marxa i que són molt interessants, activitats formatives, activitats d'ajuda, perquè, com sempre, aquesta organització sense ànim de lucre està ahí per ajudar a tots els col·lectius. Oh, yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. A partir de la 1:15 parlarem de política amb Vox, concretament amb el general Alberto Asarta, candidat al Congrés dels Diputats per Vox Castelló. En l'espai de tradicions ens acompanyarà el centurión de la Guàrdia Romana de Vila-real, Pasqual Costa, amb motiu de la seva visita a Sogorb. Ja saben que aquesta Guàrdia Romana cada vegada fa l'espectacle a una part, a diferents localitats de la nostra comunitat, i en aquesta ocasió se n'aniran, es desplaçaran cap a Sogorb. I abans de continuar, presentar a la nostra companya, Sheila Gil. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs avui parlem de tots aquests temes que explicàvem. Uh-huh. A més, també farem un repàs d'aquest informatiu, d'aquesta actualitat, tant provincial com local, a partir de la 1:00 PM. Per cert, hem de donar també l'enhorabona a Pepa Cases, que s'emportava aquest premi de l'Institut Valencià de Cultura per ser el millor espectacle d'arts de carrer, el de Bòlat.
Doncs important, no?, també aquest reconeixement, a més, sent d'ací, que Vila-real sempre ha apostat, doncs també un recolzament a tota la tasca que es fa, òbviament a ella, a la seva companyia, perquè porta molts anys i toca tots els pals, la veritat és que és molt polifacètica, però bé. Important també.
El que sí que hem de dir, i donar també l'enhorabona, per què no, a Luis Aleixandre, que se presentava als Premis Planeta, presentava una de les seues obres, no ha sigut el guardonat, però des d'ací, doncs, enhorabona per aquesta candidatura.
Doncs així és, perquè arribar al top 10, diguem, no és gens fàcil. Crec que havíem publicat en xarxes que ha quedat en 6a posició. No és guanyar, però, escolta, és estar ahí, eh? Que no tots ho poden dir, tots els escriptors, que l'altre dia no sé on escoltava, no?, llegia que a Espanya n'hi ha més escriptors quasi que lectors.
Imagina't.
Així que fer aquesta lluita, no?, i poder arribar a la recta final d'aquests guardons tan reconeguts, tan prestigiosos, doncs és important.
Doncs això és el que contarem. Evidentment ara anem a parlar també d'aquestes tendències a Twitter, que en tenim unes quantes, moltes d'elles, evidentment, d'aquests incidents a Catalunya, però en tenim moltes més que contar-vos.
És tendència a Twitter.
Perquè avui vaig a començar, per no començar per el tema del procés, per el Dia Mundial de l'Alimentació.
Així és. És el 40, no? Es celebra per 40 vegada aquesta jornada.
I ens fan reflexionar també, aprofitant que és el Dia Mundial de l'Alimentació. Sabies que 821 milions de persones en el món patixen fam? I que cada any es desperdicien més de 1.000 tones de menjar en bon estat? Hem de fer una reflexió, d'això.
A més, també des de UNICEF parlen dels més menuts. 200 milions de xiquets menors de 5 anys pateixen desnutrició, mentre que uns 40 tenen sobrepès. Així que també xifres per a reflexionar i saber una miqueta a veure què es podria fer, no?, per a intentar topetar l'equilibri, que seria que ningú tinguera sobrepès i que no hi haguera desnutrició o falta d'aliments a moltes parts del món.
Doncs més coses, més assumptes. Per exemple, s'està parlant de Vox. Santiago Abascal, que inicia els tràmits en el Congrés dels Diputats per a que es declare l'estat d'excepció en Catalunya a través de l'article 116 de la Constitució espanyola. Aquest és un dels assumptes que ara mateix està sent tendència a Twitter.
I també es parla de videojocs, en aquest cas sota l'etiqueta Riot. En el desè aniversari del joc League of Legends, el desenvolupador Riot Games va anunciar que aquest joc en línia arribarà a consoles i dispositius mòbils, ja que per ara sembla només estava disponible per a ordinadors. Així que, no ho sé, no ho he jugat, no sóc jo molt de consoles ni videojocs, però igual els que eren aficionats a League of Legends doncs estan contents, no ho sé.
Pues segur. Sí. Jo torno a parlar de política, perquè Pedro Sánchez convoca a Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, després dels disturbis a Catalunya. Els convoca, evidentment, per a parlar sobre aquest tema, perquè imagina que hauran d'afrontar-ho d'alguna forma, no?
Doncs aquest és un dels assumptes, almenys algun dels convidats polítics ens parlarà avui d'això. I mira, abans parlàvem o comentàvem aquest autor d'ací que ha optat als Premis Planeta i també és tendència avui Javier Cercas, perquè Planeta ha premiat tant a ell com a Manuel Vila. Vilas són dos galàctics, en diu El País, de, diguem, el seu rival, d'una altra editora, Penguin Random House. Així que, doncs, moltes les felicitacions també per aquest autor, per aquesta novel·la Terra Alta, que ha sigut la, la guardonada.
També s'està parlant, com a protagonista, està Oscar Wilde. Hem de dir que s'està parlant d'ell, doncs perquè és el seu natalici, i també de Rembrandt, per exemple, i destaquen coses, frases com en el arte, com en el amor, la ternura és lo que da la fuerza. O, per exemple, també me parece que todos miramos a la naturaleza demasiado y vivimos con ella demasiado poco.
I mira, jo torne a parlar de videojocs, en aquest cas d'un dels personatges dels Pokémon, de Charizard. Sembla que hi ha una portada que suggerís que hi haurà versions en tamany gegant de Charizard i Pikachu. És la portada de la revista especialitzada CoroCoro, que inclou aquestes imatges del que podrien ser versions Gigamax, és a dir, gegants, de Miwoth, Charizard, Eve o Eevee, no ho sé, és que no sé ni qui són, i el Pikachu. Jo el Charizard i Pikachu encara, però la resta la veritat és que els desconec. I ja estan els fans com a bojos amb aquesta possibilitat i estan analitzant tots els detalls de...
Bueno, quan escolta una afició és normal, no?
No, sí, sí.
Bueno, en un apunt futbolístic, que la selecció que se classifica en la Eurocopa 2020 diu que l'agònic tanto gol de Rodrigo en Estocolmo impulsa Espanya a la seva setena Eurocopa consecutiva. Bueno, agònic perquè va ser en el minut 90, crec. Se van esperar massa, però bé. Aquests són els assumptes més rellevants que trobem a Twitter. No sé si tens algun més a contar.
Pues mira, per exemple, n'hi ha un que està tancant, diguem, el rànquing, que és Pensionistes a Madrid 16O. Doncs aquesta marxa de gent gran que ha anat cap a la capital d'Espanya per a demanar pensions dignes, també salaris dignes, i doncs alguns polítics que es fan ressò, també... la cobertura que s'està fent de diferents mitjans d'aquesta marxa, no? Els iaioflautes, per exemple, que n'han participat, i també doncs, gent gran a títol individual, no? Que s'assumen també aquestes mobilitzacions.
Doncs amb aquest tema, amb aquest apunt ens quedem. Una pausa de seguideta curiositat.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%? ¿Que si mi coche se subasta? ¡Y yo necesito el dinero ya! ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta, número 1. También en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Conoces MacArt Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por MacArt Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. MacArt Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SisenRed.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SisenRed te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web sisenred.es y contacta con nosotros.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT. Descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Servil en Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo.
12, 21, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Núria, i anem amb notícies curioses.
Doncs anem a començar parlant d'un lloc molt turístic que si aneu a Mèxic heu de visitar de forma obligada. Turístic i a la vegada aterrador. La isla de les muñecas. Mira, jo vaig veure un reportatge sobre aquesta illa. S'ha convertit en un dels llocs més visitats. Està situada a uns 20 quilòmetres de la ciutat de Mèxic, entre els canals de Xochimilco. La isla de les muñecas està adornada per cents de pepones aterradores. Moltes d'elles estan mutilades i amb les extremitats tallades, que pengen dels arbres, imagina't. En la illa flota la llegenda de Don Julián Santana Barrera, un antic treballador que va trobar el cadàver d'una xiqueta flotant en el canal amb una nina a prop, la qual Santana va deixar en un arbre penjada. Des d'aquell moment, la població pareix que, com a part d'un ritual per espantar els mals esperits, continua depositant les nines en les branques dels arbres. Quin mal rotllo.
No, sí.
Però allí són molt de... d'aquest tipus de rituals.
Així és, sí, la veritat és que és això, entre que les nines algunes estan això, sense pas del cos, sense extremitats.
Vas tipus en una barca visitant-nos.
Visitant, sí, que estan brut, és que sí que dona un mal cos, sí, 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 la veritat és que sí. Però bé, mira, anem ara a una ciutat italiana que està advertint a turistes i habitants que no facin ús del Google Maps després que en els últims 2 anys hagin rebut 144 cridades d'emergències de conductors i excursionistes que s'havien perdut. Salvatore Corrias, l'alcalde de Baunei, una localitat a l'illa de Sardenya, va informar de que està penjant cartells d'advertència al llarg de les carreteres en les que es pot llegir, tant en italià com en anglès, que no seguisquen les instruccions del Google Maps. El primer edil va insistir en que el servei de bombers d'aquesta localitat ha rebut aquestes 144 cridades durant 2 anys de conductors i excursionistes que ens han perdut degut a les males indicacions d'aquesta aplicació informàtica mentre intentaven localitzar platges idíl·liques amagades, segons va dir l'alcalde a la CNN. Corrias va assegurar que les autoritats locals s'han ficat en contacte amb Google per a corregir les errades, però mentre arriba resposta o no arriba, recomanen utilitzar mapes en suport físic, en paper, i no fer ús del GPS, perquè és això, buscant una platja idíl·lica acabes vivint un malson.
Home, pues sí, és que n'hi ha vegades que no se pot, cegament no se pot fer cas al GPS, de normal sí, però... Jo sé que som molt partidària del GPS, però sí que entenc que n'hi ha moments per a tots, no?
Doncs sí.
Ara vaig a contar-te algo que és surrealista, però és cert. Tres empleades d'un centre geriàtic de Carolina del Nord, als Estats Units, les han detès per organitzar, suposadament, lluites clandestines entre persones majors que estaven en l'asilo.
Ai, senyor, no pots, de veres?
I la majoria tenien demència senil, saps?
Poca broma.
Les dones, hem de dir que han sigut acusades de filmar i alentar una lluita, una baralla entre dos dones de 70 i 73 anys que vivien en la residència. Les tres també han sigut acusades d'agressió a aquestes persones majors i en un dels vídeos capturats es pot observar com una dona que havia sigut obligada a barallar-se demanava ajuda a crits sense que ninguna de les deteses menejara un dit. Pues molt bé.
És que
la gent té més poc cor.
El gènere humà on arriba, no? Però, en fi, almenys s'han assabentat i han acomiadat a les treballadores.
Sí, però suposem... després de quant de temps?
És clar, el tema és ixe, no?
És que poca vergonya, eh?
Sí, la veritat és que sí. I anem a parlar d'una informació que ja va aparèixer en altres mitjans nacionals, però és que és molt curiosa. La policia holandesa ha topetat a una família que vivia amagada des de fa anys en l'habitació d'una granja aïllada al nord del país, mentre esperava el final dels temps, segons van dir els mitjans locals.
Ho havia llegit, sí.
6 adults que formaven una família, un pare i els seus fills. Tots, com diem, majors d'edat, segons el seu relat. Va declarar la policia en un comunicat. Imagina't allí, no sé si havien dit que eren 9 o 10 anys els que portaven ja a baix terra o tancats en clau. Per això, no
és
ho sé.
Increïble.
És I que... a més eren majorets, no? Perquè sí, tenien tots, més de 16 anys.
Sí, tots majors d'edat, i a més si n'eren 6, tu imagina't ahir tancats en una habitació, 6 adults, tants anys.
Increïble.
No ho sé, surrealista. Ja ni curiós, surrealista.
Doncs anem a parlar ara d'una serp, concretament d'una cobra, rei de 4 metres, mare de Déu, que va ser capturada en l'interior d'un alcantarillat en el sud de Tailàndia, tal com anunciaven des d'una protectora d'animals del país. A més, van afegir que tractava de pareix ser que és un dels exemplars més grans que s'han aconseguit de rescatar. O sigui, que imagina't. És el més venenós del món.
Uf.
I fou trobat per el guarda de seguretat d'una urbanització privada en un tub de drenatge. I clar, pues 7 homes van haver de traure-la. Perquè, a més, tu imagina del susto, eh?
Sí, sí.
Media 4 metres, però és que pesava 15 quilos.
Uh-huh.
I diu que la van alliberar a l'habitat natural, clar.
Pues encara gràcies que no se la van carregar. Que pues sí. És això. I anem a parlar, mira, aquest matí ho comentaven en 4G també. Una turista va ser detesa a una platja de Filipines per anar ataviada amb un minúscul biquini, però minúscul és molt minúscul, que deixava entreveure les seues parts més íntimes. Lin Chuting, taiwanesa de 26 anys, va ser arrestada a la platja de l'illa de Boracay, una famosa destinació turística del país, després de ser sorpresa per la policia vestida amb un traje de bany. Bueno, això de traje és molt relatiu, perquè són més bé fils, que deixaven molt poca la imaginació. Segons va informar l'agència de notícies filipina PNA, des de l'hotel on la jove estava allotjada, se li va notificar que no podia eixir amb aquest traje de bany a la platja perquè no era apropiat. La direcció de l'hotel li va dir que pues no ho portara.
Allí no estaria permitit.
Clar, no, és que a més és molt, molt mínim. Home, així se pot anar nuet i tal, però clar, depèn de les platges.
Ah, això anava a dir-te, no en totes les platges se poden anar nuet.
Claro. Ella va dir que era una forma d'art, això és el que li va dir al cap del grup interinstitucional de la gestió i rehabilitació de Boracay en una entrevista telefònica. Han de respectar la nostra cultura i tradició, així com el que considerem apropiat. Va matitzar el cap d'aquest grup. A més de ser arrestada, va ser sancionada amb una multa de 50 euros. Era com això, el tanga de fil, però era tanga fil per davant i per darrere. Sí, bàsicament,
pues
no tapava molt més.
Pues haver anat sense
res. Pues quasi, quasi. I després la part de dalt era, pues no res, un triangle que no arribava ni a ser triangle. Era quasi una línia ampla. Així que molt tapada la xica realment no anava, però bé.
Doncs anem a parlar ara de les imatges d'una mare que va sorprendre el seu fill fent els deures amb l'ajuda d'Alexa, l'altaveu intel·ligent d'Amazon, que s'activa amb l'ús de la veu. Doncs així n'ha poc a aprendre. Pareix ser que s'ha viralitzat en les xarxes socials. La mare pillava el seu fill de 6 anys, doncs és menudet, eh? Preguntant a la màquina el resultat de la resta de 5 menys 3. Claro, Alexa li el va dir sense problemes, però la història no és ixa, no?
És que... Home, però el xiquet... O sea... Claro, tonto del tonto es porque se ha encontrado una solución. Lo que no vuelves a pensar, pero mira, es curioso, es curioso. Y anem a hablar ahora de aquestes cosas que dius, escolta, ¿para qué te fiques en esos fregados? Un guarda de seguretat de Wisconsin, als Estats Units, es va veure obligat a cridar a la policia per a que l'ajudara després de que fera ús de les manetes, de les esposes, per a això... nugar-se les mans al lloc de treball i descobrir que s'havia deixat les claus a casa. El guarda, que no ha estat identificat, treballava en el torn de nit d'una tenda de productes de bany, Bath & Body Works, a Waukesha, segons va informar Fox News. Acaba les 2 de la matinada i, com a conseqüència de l'avorriment, diu, l'home es va ficar aquestes manetes, les esposes, i després de percatar-se de que havia oblidat les claus a casa, pues clar, va haver de cridar a la policia per a que li tiraren una maneta.
Normal, normal.
Doncs sí, en aquest cas els agents que van acudir a la seva cridada van fer ús de la pròpia clau d'ells per alliberar al guarda.
Ai,
segons
ai, ai.
Les autoritats, diuen no és el primer cas semblant al que han de
però
fer.
Però per avorriment no pots fer altres coses?
Jo que igual havia provat unes altres coses ja o cada dia anava a provar una nova i va dir, pa, pues avui maté les mans, jo que sé.
Doncs anem a tancar parlant d'un youtuber, perquè els youtubers ja no saben què fer per a guanyar followers. Un youtuber de Lugo que es va colar en un institut de la localitat gallega i que va gravar el moment en el que li estampava un pastís contra la cara d'un professor que impartia classes en una aula. Pues que bonic. El jove internauta abandonava les dependències escolars sense que ningú li impedira la seva fugida. L'agressió, que ha sigut denunciada pel centre escolar, ha ocorregut a l'Institut Muralla Romana. Les primeres investigacions apunten a que el presumpte culpable seria el youtuber Punto Lunático, que bé, pareix ser que ja és prou conegut. O sea, però és increïble, eh? En el vídeo diu que apareix disfressat de zebra, amb la cara coberta per una màscara de pallasso i amb un pastís a les mans. No sé, és un poc pues sí. Fort del tema.
No, sí, per les tonteries intentar visites i seguidors i comentaris el que es pot arribar a fer. Doncs bé, fins ací el repàs per aquestes notícies curioses. 12:31, una pausa de seguida. Encetem aquestes entrevistes, avui encetem amb política.
Cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel.
So trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'idiomes estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Vila-real y Nules y vístelos a la última y al mejor precio.
Es posible, incluso lo imposible.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
El 99,8% de las personas que ha probado la cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar sigue siendo cliente. ¿Qué más necesitas para decidirte? Cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar. La cuenta que lo tiene todo. Comprueba todos sus beneficios con nuestros simuladores y consulta condiciones en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar amb la gent de Creu Roja Vila-real perquè van tindre una reunió fa uns dies amb els responsables de la localitat i a part d'això estan immersos en la participació en molts esdeveniments, alguns que ja han tingut lloc, altres que arribaran i també amb la vista ficada en aquest horitzó d'estrenar noves instal·lacions. Per tal de fer un repàs de tota aquesta tasca, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la directora tècnica, la directora de Creu Roja Vila-real, Arantxa Monsonís. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Doncs parlem, Arantxa, ho vam fer en festes, no?, en un altre àmbit, però també ens agradaria saber, en primer lloc, com ha anat ja aquest inici de curs. Suposem que la majoria dels projectes, dels programes de Creu Roja Vila-real, ja en marxa.
Sí, Sí, sí. Nosotros no parem, desde el curs nostre no para, desde gener a desembre i continuem, però sí que veritat que en estiu hi ha un paronet d'algunes activitats i hem retornat ja pues, amb molta força i en activitat a tope i en projectes nous i en molts events i activitats també pues, a la vista uh-huh. i no parem, si no parem, ja no parem.
Uh-huh. En aquest cas, per exemple, es comentaves, no? Aquesta setmana s'està celebrant a la localitat aquestes jornades respecte a la formació professional i també Creu Roja heu tingut protagonisme, inclús algun acord, no? Per a gent usuària també del vostre servei.
Pues sí, mira, jo sé que acabem d'arribar fa un ratet d'un acte de l'auditori en tot l'Institut d'FP de Vila-real en el camp d'una xerraeta perquè coneguin els joves l'activitat que fa Creu Roja a Via Real. I després pues, estem molt contents perquè hem signat un acord de col·laboració en el Francesc Tàrrega, en el mòdul de peluqueria de l'Institut, uh-huh. Per el qual nosaltres derivarem usuaris i usuàries al mòdul de peluqueria per a que puguen ficar ser guapos i guapes. Uh-huh. Així pues, són la gent que normalment ve al projecte de benestar emocional, gent que uh-huh. està passant moments pues, de salut emocional complicats, que són un poc baixes d'ànim i de moral. Així els enfortim i els donem herramientes perquè puguen estar millor d'ànim, l'atenció pues, psicològica i les activitats que fem per a ells. I complementarem el que li faig anar a la peluqueria, pues el derivarem al món de peluqueria de Tàrrega i allí sí que eren guapos, o sea que l'autoestima tindran per els núvols.
Així és, no? Perquè vores bé per fora també ajuda a sentir-se una miqueta clar. Millor per dins, no? Perquè dir algú, bueno, pues això de portar bé el moño és una miqueta banal, però clar, t'ajuda, no? Depèn quines circumstàncies.
Clar, pues mira, imagina, pues de cara a buscar faena, no? Pues ajuda, no? Ajuda també físicament, veure's l'autoestima, pues te puja una miqueta, no? Veure's també que portes el cabell arreglat. I gràcies al Tàrrega, pues podrem fer-ho, o sea que estem molt contents.
Uh-huh. I esteu, no?, també immersos, com has dit, heu participat en aquesta setmana de la formació professional i crec que també aquest cap de setmana tindreu presència en la Fira de la Solidaritat, així que també una nova finestra per explicar, si algú encara no ho sap, què se fa des de Creu Roja a la localitat.
Sí, sí, nosaltres no fallem. Una cita, aquí ja tenim el calendari ja des dels anys, el voluntariat l'ha preparat moltes ganes, i este any hi ha una novetat que aprofite Seila, ja que me donen la oportunitat de convidar la gent a que tingui la fira, per supost, i que mos visite, perquè anem a fer coses diferents en un any. Anem a fer una exposició molt xula i portarem una... Bueno, m'ho va adelantar ja, primícia.
Primícia per vosaltres,
vinga. anem a portar, que tenim de fa poquet en Creu Roja, així en la cultura valenciana, unes ulleres de realitat virtual uh-huh. en la que la gent podrà ficar-se en la pell d'una persona refugiada que viu en un camp de refugiats. És una experiència... que esperem que la gent pues, conega i se sensibilitzi, no? Que pareix que el conflicte del canvi de refugiats ja no és tan de mitjans de comunicació i continua passant, no? Així a Grècia tenim els camps de refugiats en el que estem Creu Roja present i hem apropat a través de ulleres de realitat virtual pues, a la gent a aquesta realitat, no? Uh-huh. Convide que vinguin per el nostre stand, que coneguen la exposició i que puguen provar-se les ulleres i viure la pell d'una persona que està passant, situació tan crítica.
Uh-huh. Així que és important i no sabem si també aprofitareu doncs, la presència d'aquesta fira per a demanar a més gent que es puga sumar, perquè suposem que és assumpte que sempre és, però suposa que continuen fent falta voluntaris.
Sí, bueno, això sempre, nosaltres sempre portem ixa, darrere ixa propaganda que dic jo, sempre de captar voluntariat. Tindrem també jocs per xiquets, com sempre, jocs infantils, i després informarem dels projectes que portem a terme perquè la gent pugui arrimar-se tant com a beneficiària dels projectes com a voluntària, que sempre ens fan falta.
Uh-huh. Així que la gent que passi aquest diumenge per aquesta fira. I a part d'això, també el motiu, diguem, una miqueta de la cridada és que fa poc vos vau reunir
amb els responsables municipals, amb l'alcalde José Benlloc i també el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, suposem per a també donar a conèixer a la nova presidenta ja de forma formal, valga la redundància, també repassar una miqueta tota la col·laboració i diguem aquest punt estrella, no? La nova seu, que és molt desitjada i ja sembla que se veu, no?, el final del camí una miqueta més a prop.
Això pareix. Sí, vam tenir la reunió més formal, ja, ja se coneixien, òbviament, l'alcalde, el regidor, la presidenta, la presidenta, en Carmen Galindo, però sí que vam tenir una reunió més formal, de presentació. També vam parlar una miqueta pues, de cara a l'any que ve, no?, el conveni i col·laboració que tenim en l'Ajuntament, que continuarem, si no passa res, igual, perquè, bueno, estem ahí, els mateixos necessitats existeixen i, pues, confien en nosaltres perquè estiguem ahí i estarem. I la seu, el gran tema estrella, que per fi pareix que, bueno, no tenim encara data, uh-huh. No podem adelantar en data perquè encara tenim que, pues, temes burocràtics també internos de Creu Roja, un estiu de sobres que hi ha que fer també per adequar l'espai a les nostres necessitats, però sí que de cara a l'any que ve ja pareix que vega amb la llumeta.
Què suposarà, Arantxa, per a vosaltres aquest canvi? Suposem que un salt qualitatiu en els serveis que podreu fer, en les activitats, no?
Sí, bueno, tremendo, perquè, bueno, on estem ara, la gent que coneix on estem, a part que estem lluny de tot, que diem nosaltres...
Sí, una miqueta, sí. La veritat és que sí.
No tenim espai suficient per tot el que fem. En aquest moment estem d'ocupes, que dic jo, en diferents espais de Via Real, que així aprofitem per agrair, pues, l'espai jove, els tècnics de l'espai jove, que sempre estan col·laborant amb nosaltres, fixant-nos aules, a la Caixa Rural, a la Fundació Base Rural, que sempre estem també ahí demanant-nos aules. Estem també en diferents punts de Via Real, en cases de barri, pues, també fent activitats allí. Això serà, tindrà la seu nova, serà concentrar l'atenció al públic en un únic lloc, perquè també estem ara en dues oficines diferents, segons per quin tema vinguin. Que la gent ens visibilitzi, que ens identifiqui com a Creu Roja en un punt, i després, quan també tindrem, perquè sí que tot en el mateix lloc no podem concentrar l'atenció al públic i activitats, tindríem un local nostre de Creu Roja que hem llogat, al costat de l'estació, però sí, l'espai jove, allí farem les activitats. Tindrem aules, un centre de formació i un aulari. I farem també l'aliment el donarem allí, el proper de l'espai jove, molt proper. I en la Pan de Dolor, pues, també, com tenim aquest jardí i aquesta plaça tan gran, pues, ahí nosaltres veiem moltes possibilitats de fer activitats a l'aire lliure, inclús de celebrar millor algun any el dia de voluntariat així nostre, que ho faig així. Ens dona molt de xoc el nou espai, moltíssim.
Jo aquí suposem, no?, que tenint en compte que igual plantegeu idees noves, inclús una miqueta més de feina, perquè és això, suposem, entre la il·lusió que sempre fa estrenar casa nova, no?, per així dir-ho, i que té més possibilitats.
Sí, nosaltres no, així si vinguereu ara, veureu que estem afinados, que jo, entre l'equip tècnic i el voluntariat que ve, però bueno, en seguida ens traiem una taula de càmping, una taula, i ens muntem aquí les activitats, solem improvisar. I no parem de fer coses noves, no per no tindre espai, però allí, al tindre més espai, òbviament, podrem tindre més activitats, sí, allà.
Doncs esperem que vagi tot molt bé, no?, que es puguin engegar noves iniciatives i siga molta la gent que continua apropant-se a Creu Roja. Si et sembla, Arantxa, continuem parlant en breu d'aquests projectes, i que ja per últim, com tenim a prop aquesta Fira de la Solidaritat amb aquesta exclusiva que ens has comentat de les ulleres de realitat per a ficar-se en la pell d'un refugiat, doncs ens agradaria que convidés a la gent a que es passi per la fira, però en concret també pel vostre stand, per a vostra parada.
Molt bé. Enguany estarem pel matí i abans que roig de Nova 2. Convidaré la gent de Via Real a que vinga a la fira, a conèixer totes les entitats del poble i, per supost, que s'arribi al nostre stand, coneixeran les activitats que fem, podran provar les ulleres, com has comentat tu, i l'exposició, jocs infantils, vull dir, tenim loteria de Nadal, vull dir que no s'avorriran, tenim de pa tot públic.
Doncs esperem que així siga i, com sempre, Arantxa, moltes gràcies per atendre la nostra cridada, que vagi molt bé tota aquesta activitat que teniu en marxa i també els nous projectes i els nous reptes.
A vosaltres, moltes gràcies, Eila, com sempre. Gràcies. Adéu.
Buddy, you're a boy, make
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora a compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿En un chico problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Mater Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Qué hacéis el finde? Os ibais de viaje, ¿no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado.
Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco. Tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Durante este mes, te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964 52 90 48. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante.
Sí, a la 92.2 hem rebut a Sandra Julià, diputada al Congrés per Castelló, per Ciudadanos.
Hola, bon dia a tots. Encantada d'estar aquí.
Vull que mos parles una miqueta de quines són les propostes que tens per a nosaltres, per a defensar-nos en Madrid a la província de Castelló.
Bé, nosaltres, encara que ara n'hi hagi eleccions, des que vam començar a tindre representació nacional, hem anat reivindicant propostes que estaven aparcades durant uh-huh. moltíssims anys, com poden ser que liberaren el que és la P7, uh-huh. que canviaren l'entrada, per exemple, a Sevilla Real, si la gent ens està escoltant així també, que feren algo també així en l'estació, que la comissaria de Villarreal. Entonces, són dues propostes que, per exemple, des dels nostres ajuntaments, els mateixos consellals, la mateixa representació i els grups uh-huh. de ciutadans que tenim, han anat passant-nos perquè interessen a la gent i perquè fan falta en cada lloc de la nostra província. També, per exemple, el Castor, que avui també han eixit moltes notícies, però bueno, és un problema que tenim des de fa molts anys, des que manava Zapatero, que se va fer una planta gasística allí que realment no se va tindre en compte la seguretat de tota la gent que viu al voltant. Per tant, hem seguit reclamant que ixe Castor, i ho vam reclamar en una comissió d'investigació, que s'aclarira la forma que s'havia pagat, la forma que s'havia fet ixa construcció, i sobretot que se tinguera molt en compte que per haver de llevar-la n'hi ha que tindre com a principal punt la seguretat dels veïns que viuen a Vinaròs o al voltant. També hem tingut moltes agarrades en qüestió de l'AVE de cercanies, perquè tant el govern del PP anteriorment com el del PSOE ara en estos mesos, des que van fer la moció de censura, han estat inficant moltíssims diners en lo que és les línies de tren. Però només han fet un pegot, com diem així en el poble. Uh-huh. La veritat és que s'han gastat més de 1.600 milions d'euros ja per a ficar una xapeta dins de la via que ja existia i ficamos un AVE que només té el nom dibuixat en el tren perquè realment l'AVE no funciona. I no és això, és que han destorbat tot el sistema de cercanies, tot el sistema de mercaderies i han causat molts problemes en moltíssimes estacions en els nostres pobles. Jo crec que necessitem que se facin infraestructures, però que se mire sobretot el gastar-se el menys possible i, des de luego, donar un servici adequat als ciutadans. Per tant, nosaltres sempre hem apostat per la doble plataforma, però no en el projecte que estava, que passava per dins d'alguns pobles, com pot ser Moncofa, sinó rectificar un projecte que s'acorde a totes les poblacions que tenim i fer una ben en condicions que haguera costat molt més barato que els pegots que estan fent pel final tindre que ficar la doble plataforma. També volíem que s'acabara sobretot la part nord, totes les carreteres que tenim, perquè la Nacional 232, que n'hi ha, que va cara a Morella i cara als pobles d'interior de l'Alt Maestrat, estan un poc abandonats de la Mare de Déu, perquè per poder anar allí, nosaltres que ens manegem per totes les poblacions, realment necessites hores i hores i pegar moltes voltes a la província quan n'hi haurien connexions que se podrien fer molt millor. Sobretot l'acabar de l'aeroport fins a Tarragona, la CV10 per exemple, o liberalitzar per a tot el món perquè la part del nord no se gaste més diners si té que eixir de casa que la part del sur.
Val.
Entonces, n'hi ha propostes, ja t'he dit que això ho hem estat reclamant no d'ara perquè són eleccions, sinó que estem reclamant-ho des de fa molt de temps.
Val. Aquestes propostes, quina viabilitat tenen en quant a cost econòmic i en quant a temps? És a dir, què ens costaria, si ens costaria més diners dels que estan invertint en aquest moment i si és molt llarg, si és a molt llarg temps o el pla seria un pla lògic, que entraria dins del pressupost en aquest moment que estem barallant o un pressupost que inclús poguera ahorrar al ciutadà?
No n'hi ha que pagar més impostos perquè nosaltres el que sempre hem dit és que se poden baixar els impostos. Els impostos es poden baixar, el problema és com gestiones aquests diners públics. Que la majoria de partits ja estan dient que el diner públic no és de nadie i no tenen en compte que n'hi ha que gastar el menys possible. Per què? Perquè al final ho acabem pagant tots. El problema és que qui mana en cada moment li dona exactament igual a la gent que cobra 1.000 euros o 1.200, com jo he treballat en moltes empreses d'ací de la província anteriorment, i te veig justet passar el mes. Per tant, crec que nosaltres som un partit, Ciudadanos, que som gent que hem treballat en tot el que hem pogut, que seguim tenint els peus un poc en la terra, perquè tenim les nostres famílies treballant on se pot en cada moment, o per exemple els meus pares que són jubilats a casa, i des de luego no tenim la mentalitat de que ara me'n vaig a Madrid i me desvincule de la meva família, dels meus amics o de la meva província i faig obres magistrals però que al final acaben repercutint-nos en un sobrecost que no necessitem. Lo de liberalitzar la AP7, l'únic que nosaltres vam reclamar és que la gent que treballava en aquesta carretera, en aquesta autopista, tindríem que recol·locar-la o mirar d'alguna manera, i se tindria que mirar aquest manteniment de quina manera s'assumia com qualsevol altra carretera o camí d'Espanya. Però a part d'això, el contracte de liberalització s'acaba ja. Per tant, l'empresa que va construir ja ha tret suficientment benefici per haver-la construït, per tant els ciutadans de peu no tenen per què seguir pagant-la, perquè seria un sobrecost añadit. Com això, altre tipus de coses, perquè la 232 s'ha licitat i s'ha ficat diners moltíssimes vegades, però aquests diners en els pressupostos generals de l'Estat, però mai s'executen. O al final, aquests diners fan falta per una altra cosa, que a ells els interessa, els trauen i els gasten en una altra infraestructura que a lo millor no és tan necessària. Estem parlant també de que l'AVE, per exemple, que és el que comentàvem, i aquests 1.600 milions ja se sabia que no anaven a servir de res, però aquests 1.600 milions podrien haver acabat la CV10, la 232 o inclús haver canviat alguns dels nostres col·legis o alguns dels nostres ambulatoris o hospitals que també ens fan falta. Per tant, és la gestió pública se pot fer bé o se pot fer mal. És com una casa, tant entra, tant se gasta. Però en què te ho gastes és lo important.
Això està dient que la seva formació és capaç de fer-ho.
Per supost, perquè a veure, jo m'he dedicat tota la vida a comptabilitat d'administració d'empreses, així en la província i fora d'Espanya també, i crec que no és tan difícil, i no jo, sinó qualsevol de nosaltres, la majoria hem treballat en empreses privades, sabem que si no treballes bé o no vas a treballar no te paguen, i des de luego n'hi ha que pensar que la majoria de les nostres famílies, i te ficaré un exemple perquè ma mare, per exemple, des de que jo estic en política segueix molt les notícies perquè mai s'ha preocupat tampoc com la majoria de gent de què estan fent els nostres representants en Madrid o en algun altre lloc. I sí que me diu moltes vegades que ella, qualsevol amiga d'ella, serien capaços de gestionar este país millor que alguns dels que ens representen. I si no, mirem els nostres pares, mirem els nostres avis i veurem els nostres abuelos i veurem que ells han pogut fer moltíssimes coses tenint la meitat que nosaltres tenim ara.
Quin és el principal problema que veu Sandra Julià en este moment a la ciutadania, o què és el problema més greu que creu que està passant la província?
La província jo crec que està passant ara per un moment, no ara, sinó des de fa molts anys, una crisi, i és evident. Jo per situació també de faena me'n vaig tenir que anar fora d'Espanya, vaig seguir estudiant i vaig treballant fora. Quan vaig tornar, la meva sorpresa va ser que la meitat dels meus amics, la meitat de la meva família no tenien feina. Estaven buscant faena, la meitat d'empreses havien tancat. En esta província hem viscut molts anys molt bé. També s'ha gastat molt en els ajuntaments innecessàriament i no s'ha fet una previsió de guardar avui per al possible demà, si me fa falta. I és la raó en què me vaig ficar en política, perquè el meu fill va entrar en l'escola pública, la mateixa que jo vaig anar, en Moncofa, jo soc de Moncofa, i va anar al mateix col·legi. La situació de l'escola havia canviat moltíssim. Jo crec que en certes coses, com l'adoctrinament i altre tipus de coses, estan pitjor que quan nosaltres anàvem fa molts anys. Les ambulatoris necessiten ampliar-se i necessiten més gent per a poder assistir-nos com de humana, i dono gràcies als professionals que fan el que poden cada dia, perquè realment els recursos que tenen són molt, molt curts, i la impotència que te crea de veure que en poquets anys tot el món vivia molt bé, tot el món tenia les seves necessitats creades, i vindre, i quan estàs fora encara ho veus més, veure que la situació és molt lamentable per moltíssimes famílies. Per tant, n'hi ha que canviar l'estructura, n'hi ha que fomentar els autònoms, n'hi ha que crear més empleo ajudant a la innovació i al desenvolupament de les empreses, n'hi ha que cuidar les necessitats bàsiques com l'educació, la gent gran que també necessita llocs on poder cuidar-los o poder estar. Jo crec que necessitem pegar-li una volta en Espanya. Després de viatjar molt per ahí, veus que és el millor país d'Europa i de molts que jo he vist fora d'Europa. Tenim un meravellós país, una meravellosa
ciutadans per política provincial. Social?
Per supost que fem política social, ajudar a les famílies, donar més setmanes de maternitat i de paternitat, que estava molt oblidat, perquè podem igualar-nos les dones als homes en aquest tema. Un pare i una mare jo crec que s'han de fer responsables en la mateixa medida dels seus fills, però per això hem d'ajudar també a què se pugui fer. Jo crec que ajudar als xicotets autònoms, a les empreses, a que puguen fomentar el seu propi empleament i puguen viure decentment, jo crec que també és necessari. Mantindre les pensions també, perquè el sistema de pensions que tenim ací és únic en tot el món i des de luego no estem cuidant-lo, perquè els diners de la Seguretat Social se gasten per a tot, menys a vegades per lo que se tenen que destinar. I jo crec que el sistema sanitari també n'hi ha que pegar-li una reforma. No volen canviar les coses del tot, perquè n'hi ha moltes coses que tenim que funcionen i han funcionat molt bé. Però s'han d'adaptar a la realitat d'avui en dia, perquè fa 40 anys que la majoria de les coses que tenim i que han de mantindre no s'han tingut en compte i no s'han anat reformant el que deurien. Per tant, ja t'he dit que els pilars bàsics, certes competències que s'han donat a les autonomies, al final acaben sent un problema. No és que estigui dient que llevem les competències, sinó que la gent que ha gestionat aquestes competències no ha tingut el control necessari per a que funcionara conforme devia.
parlant d'autonomia, d'autonomies i el problema que estem patint, què penses de lo que està passant en Barcelona, en Catalunya?
Pues en Catalunya és una desgràcia per a tots, perquè al final el que estem fent és enfrentar-nos uns als altres. El que estem creant és una falta de convivència entre, entre nosaltres. I feia moltíssims anys que això no apareixia i ho havíem completament superat. Per lo tant, jo sempre me'n recordo de lo que me dia el meu iaio, que va estar en moltes coses antigament, i me dia: mira, lo millor que tenim és que tots mos duguem bé i que tots respectem el vell, perquè un té raó, l'altre té raó, i al final...
Té solució?
I al final tot el món té que conviure. Jo crec que sí que n'hi ha solució, perquè el primer que n'hi ha que fer és que tot el món accepte la llei de la mateixa manera.
És que tu creus que n'hi ha solució.
Per supost que n'hi ha solució.
I jo te pregunto tu. ¿Vale?
Perquè dos, si uno vol, dos no
rinyen. Tu quina solució li posaries? És a dir, si tingués que prendre ara una decisió per a solventar el tema de que, dels enfrontaments que estan vivint, que a més les imatges les veiem tot el món, no cal que les tornem a recordar, quina decisió prendries? Si diguin que has de prendre una decisió.
A veure, és prou complicat, perquè el que no pots fer en aquest moment és, donar-los la raó a la gent que està tirant-se al carrer, de certa manera. Per tant, el que n'ha que demanar és calma a tot el món primer, perquè si tots farem el mateix seria una batalla campal. Per tant, n'hi ha que tindre molt de cuidau en no caure en el mateix pecat que de lo que estan fent esta setmana. Jo crec que sobretot n'hi ha que tindre la llei damunt de la taula i que tot el món siga igual ante la llei. Per tant, això n'hi ha que fer-ho entendre a la gent.
És dir, que en el teu...
N'hi ha que fer-ho entendre, perquè la gent, a veure, els grups més radicals que estan aixint ara al carrer, la majoria... està programat per a donar un bombo i donar un... perquè no se n'aniciten la seua. El problema és explicar a la gent que a lo millor els segueix els problemes reals que n'hi ha. Jo crec que en Catalunya tant un govern com uns altres s'han anat tornant, han anat donant-los moltíssimes coses a canvi de vots i a canvi de que ells feren el que ells vulgueren en la seva autonomia. Jo crec que ara ha explotat el problema, perquè també els mateixos líders que han estat en Catalunya, a la gent normal, a la gent del carrer, a la gent que no està dins de política, a la gent que treballa i que només se fia de les paraules que m'has dit, han utilitzat aquesta gent per als seus propis beneficis.
Feta la reflexió, Ciudadanos, què opina de com frena aquesta situació?
De moment n'hi ha que paralitzar aquests grups, perquè la meitat de grups són radicals. N'hi ha que tot el món seguisca les normes establides i la llei. Per lo
seguir
tant,
les normes és aplicar...
Per lo tant, a veure, tu pensa que no poden invadir i ficar-se al mig d'un aeroport, al mig d'una via...
Apliquem el...
No és aplicar el 155, n'hi ha altres mesures antes d'això, que és, a veure, si ara una persona entrarà així... i farà una malesa, n'hi ha certes mesures, com la policia té les seues normes per a poder actuar en aquest aspecte. No n'hi ha tampoc que exagerar ara mateixa, perquè el que ells pretenen és que fomentem la violència d'uns contra altres. Per tant, n'hi ha que tindre molt de cuidado en el que se fa ara, i a tots es demana calma. I no només en Catalunya, perquè estos dies, tant en Vinaròs com en Alcanar, com així en Castelló, ha hagut grups, hi ha hagut polítics de Podemos i de Compromís que han estat fomentant a estos grups mateixa de Barcelona, o que han baixat així a Castelló a fer la seva publicitat i a remenetjar a la gent. Crec que no és bo que remenetgem a la gent uns contra altres ara, sinó dir a la gent que està seguint-los que no... que reflexionen i que si volen algo n'hi ha formes legals d'obtindre-ho i no fent maleses al carrer, que esta gent està utilitzant-los, per supost. Jo pense personalment que estan utilitzant-los els líders a la gent que vol una independència o vol pensar diferent a lo que n'hi ha establert avui en dia, i sobretot n'hi ha que controlar a estos grups, que a veure, la llei és per a tots per igual, així som tots iguals.
Vale, entonces és que s'aplique la llei.
De moment n'hi hauria que aplicar-se la llei perquè la policia, els Mossos, jo estive igual que tu les notícies, jo crec que n'hi ha que ajudar-los ara mateixa perquè ha hagut moments en què es han superat i tampoc és molt de recibo que no millor no es fiqués reforços i no es fiqués ajudes a unes persones que també estan trencant-se la cara per tots nosaltres.
Molt bé, gràcies, Sandra. És que el temps mos corre i va l'informatiu darrere.
Encantada d'estar amb vosaltres.
Te tindrem per la casa, vindràs perquè aniràs a informar-nos, te preguntarem sobre l'actualitat i el programa que porta Ciudadanos, perquè d'alguna manera
supost,
ens interessa que tots els partits ens defensen a la capital d'Espanya.
Anirem donant-vos les coses. Gràcies, vale, moltíssimes gràcies.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Gloria Sánchez de la Rosa. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Una 10 minuts del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. El diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització, Pau Ferrando, s'ha reunit amb la Junta Directiva del Gremi Turístic i Cultural de Benassal a l'Aula Museu Carles Salvador de la localitat del Maestrat. Ferrando ha recopilat les necessitats detectades pel gremi amb l'objectiu de dinamitzar els sectors econòmics que representa. Igualment, se li han traslladat les demandes en formació que necessita la població per a modernitzar i donar l'impuls als negocis del municipi. Per últim, el gremi ha mostrat també la seva preocupació respecte al futur de la gestió del centre hidrotermal.
Ens anem cap a la capital de la Plana. La regidoria de Transició Ecològica posarà en marxa el diumenge vinent una nova edició del Mercat de la Taronja, una iniciativa en la que els agricultors del terme municipal venen de manera directa i sense intermediaris. En aquesta ocasió augmentarà el preu de la producció i treballarà per a reemplaçar l'ús del plàstic per material sostenible. El Mercat de la Taronja aconsegueix la seva desena convocatòria i se celebrarà tots els diumenges fins a primers del mes de maig en les places Fadrell, Naviolan d'Hongria, Maria Agustina i Pintor Porcar. L'horari serà des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. En plena campanya comptarà amb la participació de 45 parades. El que fa a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Castelló, a través de la Junta de Govern Local, ha aprovat la sol·licitud de subvenció a l'Institut Valencià de la Joventut per als programes de la Ruta 1435 i l'Espai Jove, així com el projecte Supera't, amb un pressupost de 73.700 euros. La petició es realitza en el marc de la resolució de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a organitzar activitats del programa de joventut durant 2019. La iniciativa Ruta 1435 s'ha desenvolupat des del 15 de gener al 30 de juny amb 54 jornades entre divendres, dissabte i diumenge d'activitats variades des d'exposicions i tallers creatius a propostes esportives. Ens anem cap a la localitat de Nules, que ha fet una inversió de més de 30.000 euros en la reparació d'alguns camins rurals del terme municipal. En concret, s'ha actuat a la travessa del Pinet i al camí del Colmenar, amb una aportació municipal de 32.000 euros per a l'asfaltatge i la reparació. Aquests camins són molt transitats en aquesta època en què comença la campanya citrícola, per la qual cosa s'ha arreglat per a garantir la seguretat dels usuaris, explicava l'alcalde de Nules, David García, i el regidor d'Obres i Serveis. De manera que els principals treballs realitzats han consistit en un doble tractament superficial en aquests dos trams. De fet, a la travessa del Pinet s'ha actuat en una superfície total de 2.650 metres quadrats i al camí del Colmenar s'han asfaltat un tram de 1.928 metres quadrats. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real. Els instituts de formació professional de Vila-real s'han unit junt al consistori en una taula de coordinació per abordar les necessitats de l'AFP i reivindicar els estudis de competències vocacionals com una opció d'èxit per al futur. La iniciativa ha sorgit de la celebració en Vila-real de la quarta setmana europea de l'AFP, que ha viscut una jornada reivindicativa en la plaça Major ahir mateix, amb taules informatives, activitats i la lectura de diferents motivacions de quatre alumnes per a cursar formació professional. La internacionalització, el reciclatge professional, els alts índexs d'empleabilitat o l'adaptació al mercat laboral són alguns dels arguments que els representants de Flors, Miralcamp, l'Institut Tàrrega i el Broc i Llop han anat desgranant com a colofó a un matí lúdic de reivindicació dels estudis professionals. Continuem parlant del consistori, que ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a organitzacions no governamentals per a l'exercici de 2019, amb un increment del 50% en la partida que finalment es dedicarà a recolzar la tasca solidària d'aquests col·lectius i que rosarà els 300.000 euros. La resolució, que ja ha sigut publicada en el Boletí Oficial de la província, dona compliment al compromís adquirit per l'equip de govern i més concretament per el regidor responsable de l'àrea de serveis socials, Álvaro Escorihuela, qui ha anunciat que la partida de subvencions per al 2019 s'incrementaria de forma important com a compensació als retrasos que en els últims anys s'han produït en el pagament d'aquestes ajudes a les ONGs per les dificultats en la tramitació i justificació de les subvencions. Finalment, el Consell de Xiquets i Xiquetes ha recollit el guant llançat per la Regidoria de Participació Ciutadana per a implicar-se en el procés de pressupostos participatius que ha arrencat aquesta setmana amb l'apertura del termini per a la presentació de propostes. La regidora responsable de l'àrea, Míriam Caravaca, s'ha reunit amb una representació dels alumnes que formen part d'aquesta entitat que han mostrat la seva predisposició a elevar els projectes i idees que consideren necessaris per a la ciutat amb l'objectiu que siguin tinguts en compte per l'equip de govern de cara a l'elaboració dels comptes municipals de 2020. Caravaca s'ha mostrat satisfeta amb la resposta que ha tingut per part d'aquest òrgan, en el que estan representats els alumnes dels centres educatius, i ha recordat que des de l'equip de govern creuen en la participació i estan convençuts de que els més joves també tenen molt a dir sobre quins projectes són necessaris per a que Vila-real seguisca avançant cap a un model de ciutat inclusiva i d'oportunitats. En la reunió, la regidora ha explicat el calendari per a l'elaboració dels pressupostos participatius, que aquesta mateixa setmana ha obert el termini de presentació de propostes fins diumenge 20 d'octubre. Arribem a la 1:17 del migdia, fiquem el punt i final a aquest repàs per la informació tant provincial com local. Després d'una pausa ens anem a parlar de política.
Yo soy ese que le pide a su hija que se porte bien y saque buenas notas. Pero también soy ese que lo flipa con ella en un concierto de rock. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO progresivas de alta tecnología con antirreflejante por 229 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Condiciones especiales hasta el 31 de diciembre. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Bueno, y continuem així en protagonistes per a fer-li l'entrevista a don Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Correcto.
Casi nada.
Bueno, un ciudadano de Villarreal ahora mismo.
Candidato por Castellón a de Vox a las Cortes
Generales.
Bueno, otra oportunidad, ¿no?
Pues sí, otra oportunidad. Parece que hemos tenido dentro de lo que cabe, para nuestro partido mucha suerte, porque es una gran oportunidad que uh-huh. se nos presenta de mejorar, que lo vamos a hacer además, nuestros resultados del 28 de abril pasado.
¿Está convencido?
Estoy convencidísimo, por muchas circunstancias. La primera de todo, de todas, es que la presencia de Vox en las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel comunidades autónomas, como a nivel municipal y como a nivel europeo, todo lo que nuestros representantes han hecho y dicho, primero ha sido fiel a nuestro ideario, hemos sido leales a España y se han conseguido cosas, muy importantes. Por ejemplo, pues facilitar los gobiernos en Murcia, en Madrid, en Andalucía, uh-huh. Gobiernos de derechas, porque de otra manera hubiera sido gobiernos de izquierdas, lo cual pues evidentemente a Vox no le gusta, y a mucha gran mayoría de los españoles tampoco les gusta. Anteriormente a eso hemos sentado en el banquillo a los culpables del procés como uh-huh. acusación particular. Es decir, no ha sido necesaria la Fiscalía General del Estado, sino que lo necesario ha sido la acusación particular. El tema de las sucesiones y de las donaciones en las comunidades en las que Vox ha facilitado el gobierno ya se está haciendo, o se está aprobando, por ejemplo, en Andalucía, aunque solo sea para familiares de primer grado, pero ya es un paso muy importante. En fin, que todo lo que estamos haciendo hasta ahora pues es bueno. Y
bueno, pues como
y además como estamos en las instituciones, pues nuestra voz se oye alto y claro y no se pueden tergiversar nuestras palabras ni se pueden decir cosas que nosotros no hemos dicho. Lo que hemos dicho está grabado y lo saben todos los españoles. Y finalmente, pues gracias a esa presencia en las instituciones, pues el Estado como partido político pues también nos proporciona más medios, más recursos. Y con medios y más recursos, pues podemos hacer mejor campaña. Así que todo apunta a que, por lo menos aquí en Castellón, pues nos vayan bien las cosas. Ojalá.
Vale. Hemos escuchado las bondades, que además este hombre las explica muy bien y está es perfecto. Pero yo quiero hacerle una pregunta de algo que por los que se les critica mucho y quiero que lo aclare. Mm. Y es el tema de la inmigración.
Vamos a ver. Vox afronta el problema de la inmigración de una manera serena y responsable. Uh-huh. No como otros que son unos irresponsables en este tema de la inmigración. Nosotros partimos de la base de que manifestamos un respeto absoluto a la legalidad. Y la legalidad es la Ley Orgánica 4 del año 2000, uh-huh. que trata sobre los derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social. Y manteniéndonos en la legalidad y teniendo en cuenta la capacidad de integración de estos inmigrantes, teniendo en cuenta la necesidad que tiene España de esta inmigración y teniendo en cuenta las posibilidades económicas de España en cada momento, nosotros diferenciamos claramente lo que es un inmigrante ilegal de un inmigrante legal.
Entonces, por eso de lo de la inmigración responsable,
sí.
¿Vale?
Entonces, nosotros estamos en contra totalmente de la inmigración ilegal. Y además nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos, porque no confundimos lo que es un refugiado, porque aquí se han hinchado de poner pancartas uh-huh. poniendo welcome refugees, uh-huh. y no son todos refugees, precisamente la mayoría de ellos son inmigrantes ilegales, que tratan de entrar a España de manera descontrolada, desorganizada y por la fuerza.
Entonces, ustedes aplicarían unas medidas, y yo le pregunto, ¿estas medidas son viables? Yo me refiero a, si hablemos de presupuesto, en tiempo, ¿se puede aplicar en presupuesto y en tiempo esas medidas y qué resultados esperaríamos?
Esas medidas son absolutamente legales, de acuerdo con la ley que tenemos, porque uh-huh. nosotros estamos dentro de la legalidad, la Ley Orgánica 4 del año 2000, y además pueden ser de aplicación inmediata. España es soberana.
¿Y los costes serían altos?
No. Ninguno. Si lo que dice Vox es que uh-huh. todo inmigrante ilegal debe ser devuelto a su país de origen. Todo inmigrante ilegal devuelto a su país de origen. Inmigrantes legales uh-huh. que cometan faltas graves, faltas leves repetidamente, también se les propondrá para echarlos. Inmigrantes legales que cometan delitos graves, inmediatamente también se les pone. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Nosotros empleamos el sentido común. Y el sentido común es que ellos no han sabido adaptarse a nuestras culturas y a nuestras tradiciones y a nuestra forma de vida. O sea, esos inmigrantes legales que siguen cometiendo delitos, que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra repetidamente, esos hay que echarlos de este país porque no se adaptan a nuestra cultura. El problema, y lo quiero explicar, el problema ya no es tanto el económico, que sí que lo es, y es muy importante. Ya no es tanto que tampoco que sea desorganizado. Ya no es tanto que atente contra la seguridad de todos los españoles, porque claro, en las cárceles, en proporción a los inmigrantes que tenemos, hay bastantes más de ilegales, incluso que de ciudadanos españoles que estén en las cárceles, ¿verdad? Ya no se trata tanto de eso, se trata del factor cultural. Son gente, personas, que no se adaptan a nuestra forma de vida y a nuestro sistema, y no solo eso, sino que cuando ya se van asentando, tratan de imponer los suyos. Y eso es lo que no podemos consentir de ninguna de las maneras.
Vale. Estos son los, de alguna manera, que habría que aplicarle las medidas de devolución a su país porque ni se integran ni aportan nada a la sociedad.
Correcto.
Pero
hay ilegales.
Ilegales. ¿Y cómo las medidas para hacer un inmigrante legal? Dígame usted, ¿qué medidas propondría?
Vamos a ver. Como empecé diciendo, como empecé mencionando, el que alguien venga a tu casa... Ajá. Vendrá porque tú le invitas, principalmente, o vendrá porque tú lo necesitas.
¿A esto se refiere que los empresarios españoles lancen ofertas de empleo o que el gobierno medie? Es para saber...
Por ejemplo, el gobierno sabe de sobras cuáles son los sectores de nuestra sociedad que necesitan mano de obra o que necesitan gente de fuera. Y que no vengan con los cuentos los gobiernos... Sí. De que esta gente va a pagar nuestras pensiones. Eso es falso completamente. Falso completamente. No solamente no van a pagar nuestras pensiones, sino que les vamos a pagar sus subvenciones hasta el día que a ellos les toque las pensiones y más allá, hasta que se vayan de este mundo. Porque al no haber cotizado nunca y ser siempre ilegales, cuando llegue el momento de que les corresponda una pensión, les tendremos que seguir ayudando y subvencionándoles y dándoles pensiones no contributivas para que puedan vivir.
Pero entonces, estando de acuerdo, perdone, estando de acuerdo que los inmigrantes ilegales no los aceptan, es decir, inmediatamente a la vuelta a su país... Lo que yo quiero que ahora hablemos de los legales, de los que realmente se les puede adaptar a nuestra sociedad, si Vox cree que eso es viable. Es decir,
claro que es viable.
Eso.
Le tenemos que dar prioridad primero a gente que tenga, a personas que tengan la misma cultura que nosotros. Es decir, ser prioritarios con Hispanoamérica, por ejemplo.
La primera.
Los que nos vienen de África y Oriente Medio, esto es en segunda prioridad. Y en función de las necesidades del gobierno. Nosotros, España, que ha habido muchos emigrantes españoles hacia Europa en los años 40, los años 50, los años 60, no iban descontrolados en absoluto. Iban con todos los papeles en regla y en función de las necesidades del país al que iban. Es decir, Francia, por ejemplo, no aceptaba a otros que no vinieran ya, o Alemania, que no vinieran vacunados, que se supiera su trabajo, que vinieran documentados, etcétera. Ahora mismo, en España tenemos un problema muy grave de seguridad, en España y en Europa, porque claro, como las fronteras, los acuerdos Schengen son abiertos para toda Europa, tú pones el pie en España y una vez que tienes el pie aquí ya te puedes desplazar donde quieras, ¿verdad? Tenemos un problema de seguridad muy grande, pero no de seguridad física solamente, de seguridad económica y de seguridad de supervivencia de los estados. Porque cuando esta inmigración ilegal llegue a un tanto por ciento, que dicen que cuando supera el 10% empieza a crear ya problemas de seguridad, es un problema muy grande. Entonces, esto debe ser canalizado y regulado. Nosotros no decimos que no vengan, pero que vengan controlados y regulados. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede
eso hacer? Es lo que te quería preguntar.
No sé, ya lo sé, me lo he preguntado ya dos veces. Pero yo no tengo la bolita mágica para decir el procedimiento, pero el Estado tiene fuerza suficiente como para saber cuáles son sus sectores más necesitados, porque la inmigración la aceptaremos en función de nuestras necesidades, no de las suyas, de las nuestras, en qué condiciones tienen que llegar aquí, si somos capaces también, económicamente, de soportar esa inmigración, y como he dicho anteriormente, por su capacidad de integración, si se van a integrar a nuestra sociedad o no. ¿Cómo lo van a hacer? Hombre, si yo tuviera una bolita mágica y pudiera decir ya las medidas, pues sí, pero seguramente el Estado tiene capacidad para adoptar las medidas. Nosotros, cuando nuestros inmigrantes, nuestros padres, nuestros abuelos uh-huh. iban al extranjero, iban con todos los papeles en regla y iban en función de las necesidades. ¿Qué era necesario la, cómo se llamaba, la recolección esta de la uva? ¿Eh? Pues ahí iban y sabían a dónde iban, sabían el tiempo que iban a estar, iban vacunados, iban con sus papeles en regla y tal. Pues
como,
eso.
Como usted es un hombre de mundo, y de hecho la mayoría de gente que lo conoce lo sabe, uh-huh. lo que me gustaría preguntarle es si este tipo de medidas usted las ha visto aplicadas en algún sitio y cómo han funcionado.
Vamos a ver, es que Europa es un país ahora mismo en el que todo África y Oriente pues ponen los ojos, ¿no? Sí. Y no y claro, yo me he movido en los sitios donde me he movido, ha sido en América Central, uh-huh. en América del Sur, uh-huh. en Estados Unidos. En Estados Unidos se aplican algunas medidas y se están aplicando más medidas y más rigurosas todavía. En Oriente Medio, donde he estado destinado pues 3 años de mi vida en total, incluido Irak y Líbano, pues no he tenido la oportunidad de verlo. Yo estoy viendo en Europa y veo que en Europa, pues, como se dice institucionalmente, hay unos irresponsables uh-huh. que dicen welcome refugees, y en esas dos palabras unen todo. Lo meten todo en el mismo paquete y no saben el mal que están haciendo. Están creando un efecto llamada que no es bueno para los europeos, y en caso concreto para España no es bueno en absoluto. Y si no, ya se está viendo, ¿no? Medidas en Europa no se han tomado serias, declaradas hacia afuera, sin embargo hacia adentro sí. Cuando tuvimos en el año 2015 esta explosión de personas que venían de Siria, uh-huh. unos, pero que la mayoría no venían de Siria, porque se les reconoce claramente quiénes son los ciudadanos de Medio Oriente, sino que venían muchos africanos aprovechando ese tirón y venían como refugiados. Pues Europa, con ese buenismo, dijo welcome refugees, vamos a dar, pero luego a la hora de la verdad, de todos esos que decían que iban a aceptar, han aceptado muy pocos. No tengo ahora mismo las cifras, pero sé que en Alemania muy pocos, en Suecia muy pocos, aunque Suecia ya es un país que está bastante invadido, digamos, y en España poquísimos también, en comparación con la cantidad de gente que va llegando. Con lo cual, además de ser irresponsables los gobiernos, esta gente que viene de manera ilegal aquí, trabajan en lo ilegal, trabajan en lo negro, están en las mafias, porque no tienen otra forma de vida, además, que esa, no pagan sus impuestos, encima reciben subvenciones, en fin, es todo una serie de despropósitos y tal. Hay un aspecto, si me lo pregunte, si no se lo voy a decir yo, muy interesante.
Sí, es breve, ¿eh? Dígame.
No, si tiene que ser breve, nada, porque tengo por lo menos pues, para hablar 3 o 4 minutos sobre eso.
El tema inmigración, para zanjarlo. Vox apuesta porque sea una inmigración responsable.
Y legal.
Sí,
y controlada.
Si es responsable, imagino, legal y controlada.
Correcto. Y en función de nuestras necesidades, en función de la integración y en función de nuestras capacidades económicas. Es decir, que España pueda soportar esa inmigración. Vale, o sea, nadie nos va a imponer qué es lo que tiene que venir aquí. Nadie nos debe imponer qué es lo que tiene que entrar. Ni Europa siquiera nos tiene que imponer cuotas de entrada de inmigrantes.
Perfecto. Queda zanjado el tema de inmigración de momento, ¿eh? De momento. Hay una cosa que ahora nos tiene todo el país revolucionado y un poco inquieto, un poco no, bastante inquieto, y es el problema de Cataluña, ¿vale? Mm. ¿Usted tiene solución para ese problema?
Yo la tenía hace 5 o 6 años, sí que la tenía, pero era una solución muy drástica que a lo mejor... Vamos a ver. El problema de Cataluña es un problema que hay que encuadrarlo, enmarcarlo dentro de nuestra ley y dentro de nuestra Constitución. Uh-huh. Nosotros estamos plenamente convencidos de que España debe mantenerse unida. Si hace unos años, cuando se modificó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que luego lo volvió a poner... Rajoy en su sitio, pero que no surtió ningún...
¿Lo puso en su sitio?
Intentó ponerlo. Pero que no ha surtido ningún, uh-huh. ningún efecto positivo para España. Si se hubieran tomado las medidas oportunas desde entonces, sino mucho antes.
Sí,
desde la transición... No, yo le voy a decir por qué, si voy a llegar al punto.
Porque
que
visto lo visto, estamos O sea, las imágenes que nos han venido de lo que está ocurriendo, estamos, o sea, los diablos de unos y otros los han soltado y están en la calle. Y se les han descontrolado. Yo creo que a las dos facciones.
Mire, la Constitución española intentó integrar todos las diferentes regiones, los diferentes sentimientos o nacionalismos que había en su momento en España dentro de la Constitución, de manera que pensábamos o pensaban los padres de la Constitución que con eso se iban a calmar los ánimos. Y todo lo contrario. Es decir, los nacionalistas desde dentro y con el dinero de todos los españoles y pagándoselo nosotros, hemos sido tan tontos, porque no tiene otra palabra, que se lo hemos pagado nosotros mismos, han ido creciendo y estableciendo sus redes nacionalistas. Entonces, desde el punto de vista de Vox, desde el punto de vista, nuestro punto de vista, habría que empezar a aplicar ya una serie de medidas, pero ya.
Eso es lo que quiero que me digan.
Las medidas, pues mire, medidas. Voy a decir, pues las tengo apuntadas aquí además, y así no se me olvida ninguna.
Perfecto, pues adelante.
La primera de todas es la sujeción de la administración catalana a la administración del Estado. Bien, todas estas medidas que le voy a decir son todas factibles, porque el Estado ha delegado competencias en una comunidad autónoma. No hace falta cambiar la Constitución, simplemente es recoger esas competencias que le ha entregado, que le ha dado, recogerlas otra vez y hacerse cargo de ellas el Estado, ¿vale? La suspensión de la función legislativa y de control que tiene el Estatuto, que tiene la autonomía catalana. Sujeción al Estado. O sea, las leyes que hagan y el control que tengan sobre su población, sujeta al gobierno español. En educación, administración estatal de todas las competencias. Es decir, se acabó la educación. Eso ha sido un veneno inoculado durante
Pero 40 años, poco a poco.
Para
tomar esta medida, para tomar todas estas... O sea, usted tiene una lista de medidas que aplicaría si el conflicto se terminara. Si pusiéramos fin al conflicto. Yo lo que le pregunto a usted es, ¿qué medida urgente tomaría usted si tuviera en este momento decisión para tomarla?
La aplicación del 155 íntegramente.
Perfecto. A partir de ahí usted ya ha aplicado 155 y ahora usted toma una serie de medidas para reconduir a los millones de españoles que se encuentran en Barcelona, Tarragona, en Gerona, ¿vale?
Hay más de 4 millones de catalanes.
Vale. Hablamos de 4 millones de catalanes
que no son independentistas.
Usted, el 155, ¿ya? Ahora mismo.
Ya.
Y a partir de ahí estas medidas.
Bueno, hoy se reúne nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los líderes de Ciudadanos, del PP y de Podemos. Me extraña que no haya contado con Vox, aunque bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Pero
esto se lo preguntaré en un ratito, vendrá su compañera, la que será su compañera en el Congreso, y esperemos que vaya, esperemos tenerlo allí, y así nos contará todo lo que ocurre allí, porque será más fácil hablar de lo que ocurre allí.
Tendremos una voz más en España.
Pero que está muy bien, o sea, tener todas las voces allí está muy bien, porque cada uno defiende los derechos de todos los españoles. Es decir, a mí, ¿qué me gusta? A mí me gusta tener todas las opiniones y que esté representado todo el mundo allí.
Mire,
¿vale?
Yo, la mayoría de los partidos políticos coincidimos en nuestros programas en, por no decir, 80-90% de las cosas. La diferencia entre unos y otros está en el cómo.
Mire,
en la política es el arte de convertir las ideas en acciones para la gente, ¿no? Es un arte. Entonces, el cómo es lo que nos diferencia unos y a otros.
Esto es lo que le quería yo preguntar. Lo que pasa es que se ha adelantado un poco. ¿A usted qué le diferencia de los demás candidatos?
¿Quiere terminar
con la lista? Vale, pues terminemos con la lista. Hemos aplicado el 155 y terminemos con la lista.
La lista. La utilización del español. El español es un derecho y un deber. En todos los ámbitos. En el cultural, en el político y en lo social. Presencia plena en Cataluña de todos los símbolos nacionales. Los símbolos nacionales son los que nos unen a todos. Es decir, la bandera, el escudo, el himno. Eso lo tiene cualquier equipo de fútbol, cualquier agrupación, cualquier grupo que se siente identificado con el grupo tiene esas cosas. Pero eso lo tenemos que tener en Cataluña, presencia continua. Importante, la televisión y la radio públicas, sustraerlas de las manos independentistas. Es decir, quitárselas a los independentistas. Porque todas estas cosas son delegados, es decir, el gobierno ha delegado en ello. Y lo puede recoger en cuanto vea que hay algo que atenta contra la unidad de España. Y esto está atentando gravemente contra la unidad de España. Bien. Los mozos de escuadra controlados por la Policía Nacional. Parece que ahora se están portando bastante bien. Parece que están, que se están portando bastante bien, de lo cual pues nos alegramos muchísimo, ¿no? Y los partidos y las organizaciones independentistas, una ilegalización total de ellos. Es decir, yo le puedo poner ejemplos de países que son próximos a nosotros, como Alemania, como Portugal, como Italia también, y Francia. Miren, en Alemania los partidos separatistas son ilegales desde el año 2017, así, por ley. En Francia, el artículo 3 y 4 de la Constitución dice que los partidos se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía nacional y de la democracia. Soberanía nacional. Y en Portugal, por ejemplo, no podrán constituirse partidos políticos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional. Y resulta que aquí tenemos partidos políticos de ámbito regional, independentistas, separatistas, que además nos están condicionando por la aprobación de los presupuestos, el establecimiento de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy extendiendo demasiado, pero estoy intentando hacer un poco de pedagogía también de nuestro partido, ¿no? Dígame.
Bueno, pues es que no podemos extendernos más. Yo sé que usted tiene muchas cosas que contar, pero como vendrán más ocasiones...
Me ha preguntado que en qué me diferencio.
Es que sabe lo que ocurre, que como creo que lo ha dejado bastante claro, y tenemos poco tiempo, que esa es la verdad, y ya no nos podemos extender nada más, yo le emplazo que la semana que viene volvamos a charlar.
Muy bien.
De lo que quiera seguir exponiendo.
Sí.
Sabe que tenemos el tiempo reducido porque la radio es así, entonces le esperamos la próxima semana, agradecidísima de que esté aquí y encantada de escucharle.
Pues muchísimas gracias por darnos voz a Vox. Gracias.
Gracias.
Servilín Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964-50-67-45.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Grúas Tomás está de enhorabuena por el premio Movicarga 2019 a la mejor maniobra con grúa de menos de 100 toneladas. Un reconocimiento al esfuerzo realizado en el pasado por Tomás y Carmen, que Grúas Tomás quiere hacer extensivo a sus trabajadores por su buen hacer y predisposición. Grúas Tomás, desde 1987, creciendo contigo. Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Villarreal y en canem.es.
Un quart d'hora per arribar a les dues de la vesprada. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i obrim espai de tradicions. En aquest cas anem a parlar d'una iniciativa que està prevista per aquest diumenge. És des d'ací, però no és ací, és a Sogorb, per part de la Guàrdia Romana de la Sang. Per això ens acompanyen El centurió o el rei dels jueus d'aquesta guàrdia romana, Pasqual Costa, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el secretari de xarxes socials, que és molt important això de les xarxes avui en dia, Rafael Llop, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs estem parlant d'una eixida, ara donem més detalls, no? D'una nova marxa d'aquesta agrupació, d'aquest col·lectiu, però en primer lloc, què és això de la guàrdia romana?
Bé, pues la Guàrdia Romana és una representació romana de lo que se feia antigament en Roma, no? Quan... Però en este cas, el desfile que fem és que és un desfile que és el segon que fem, el vam fer fa 2 anys en Cabanes, en la Roma, i este el fem més o menys per una iniciativa de promoció, de promoció que ens fem fotos, un vídeo, i això pues, moltes després Rafa s'encarrega de ficar-lo en redes socials i pues, fem pues, una propaganda, no? Però resulta que quan vam parlar amb l'alcaldessa de Segor, pues, me'l va recibir i va encantar la idea i, bueno, i això s'ha fet una cosa molt gran, o sigui que hi ha molta gent d'expectativa de que vindrà a veure-ho i s'ha fet una publicitat bona per part de tots i entonces ara, pues, això és una cosa que nosaltres la denominem com oficial. Era una cosa de particular nostra, però després ara ja s'ha fet una cosa oficial i anem allí i està molt expectant tot, o sigui que anem a invadir Roma. Roma no, Segor.
Però amb aquesta essència, no? Romana.
Sí, sí, l'essència romana, que nosaltres, com sabeu, pertanyem a la Cofreria de la Sang i, i som els judíeus de la Sang, no? I representem, fem les processons de Setmana Santa com a judeus, no? Com a judeus. Però perquè nosaltres ara pues, hem ficat en marxa lo de les trobades, que l'any passat va ser la primera i van vindre invitats de Manresa i de Xàtiva, i enguany que ve pues, també farem l'altra, la segona, i també vindrà gent invitada, romans, més romans, així ens juntarem a 100 i pico romans entre nosaltres i ells, i farem la festa pues, de trobar roman, de guàrdia romana, no? Però esta és un desfile nostre, no amb altres soles. Farem un desfile en Segor i desfilarem per les carreres de Segor, i molt important la muralla no romana, però quasi es pot dir que és romana, no?
Que transporta, no?, una miqueta a aquest moment. Quants anys porta en marxa la Guàrdia Romana? Quants anys porteu?
La Guàrdia Romana, com a judeus, ja porta no sé exactament quants anys, perquè és una associació que se va perdre i després es va recuperar, i per això se diu judeus, perquè és que van es començar a representar com a romanos en la professó eren els judeus que vivien alredor de l'església, no? El que és judí, els juïsos. Entonces jo és exactament, no sé, però un muntó, Si la cofradia va complir este diumenge que ve, no l'altre, 473 anys, pues jo crec que la Guàrdia Romana en tindrà pues, també molts,
O sigui
que, quan estaven els judeus ahí, o sigui, imagina, molts anys.
I sí que és important. Com prepareu aquesta eixida de diumenge? Què consistirà, més o menys?
Bueno, pues Rafa, tu mateix,
Rafa, ja que has vingut, parla.
Claro, Rafa.
El diumenge es tracta de pujar a Sogor, Segorbe, i desfilar per lo que és la part de les muralles. Hi ha un itinerari previst, que és la plaça dels Mesons, la muralla de l'Argent, la plaça de l'Àngel, muralla de l'Argent, carrer Coló, el que és la plaça de la Cova Santa, carrer Coló una altra volta, i ja per al que és el carrer Julio Cervera i la plaça de l'Aigua Límpia. Al llarg de l'itinerari es faran diferents, bueno, a part de lo que és la desfilada de lo que és la Guàrdia Romana, que estem assajant la campa de la Caixa Rural.
Sí.
I bueno, pues, hi haurà diferents parades i intervindrem en lo que és la gent per a que mos coneguen una mica lo que és la Guàrdia Romana, la Sang de Vila, de Vila-real.
No, esteu assajant, heu dit. Quant de temps de preparació porta, per exemple, aquesta desfilada?
Quant
de temps esteu a Manila?
Pues estem ja a Manila després de festes. Després de festes, que en fem 2 vegades per setmana, estem ensenyant. I ensenyant, pues, en segon lloc, pues, adaptem els carrers a lo que nosaltres fem, no? I també i deiem coses noves segons les carreres i les places que trobem. Entonces estem ara ensenyant passe urbe. Uh-huh. Algunes coses se mos han ocorrit noves i es han canviat a lo de les trobades i la apliquem allí. Que mos serveix per altres coses. Entonces ara estem ensenyant el desfile acoplada i a segor.
Uh-huh. Així que feu com un estudi, no, del recorregut,
sí.
I ja coneixent-lo vos adapteu.
Sí. Dependís del lloc que tenim, carrers, uh-huh, i places, pues fem una cosa o altra, perquè són uns passos, uns giros, saps? I entonces allà la plaça d'Agua Olímpia, que és, uh-huh, l'Ajuntament, és on acabarem i allà formarem diverses, tres vegades el recorrido, però l'últim el farem diferent de tots i nosaltres el denominem com la tortuga. La tortuga que feien els romans, pues nosaltres, uh-huh, la fem també allí, no? Pareguda, d'altre, a Goplà. I allí pues, ja acabarem en la tocata dedicada a l'Ajuntament, estan les autoritats, i allí pues, ja es donarem un àguila, uh-huh, l'àguila nostra que tenim, es donarem un àguila, no sé qui, i, bueno, i allí pues, acaba tot.
Uh-huh. L'àguila que porteu, no?
L'àguila que portem.
És que veniu, ara uniformat. Farem una foto, per a que la gent morbeja, veniu ahí totalment uniformats com
ja. Sí, fora del traje romà, pues han fet uns polos pa que quan anéssim en estos actes oficials, uh-huh, pues mos visquem, pues bueno, pues en un polo que mos
identificatiu.
Diga, exacte, clar, que sou de la Guàrdia.
Uh-huh. Mm. Quanta gent anireu a aquesta trobada?
Com a desfilant...
30, no sé si arribarem als 30.
Per ahí estan, perquè sempre n'hi ha algú que no pot vindre. Uh-huh. I després també anem en autobús i vindran acompanyants. Supongo que serem uns 50. Però de romans, que són per desfilar, serem de la Guàrdia Romana. Nosaltres la Guàrdia Romana es componen que són 32.
Sí.
Entonces tots no podran vindre.
Però bueno, sí, quasi tots, no?
Quasi tots, sí.
Uh-huh. Investigueu, estudieu com eren els passos en aquesta època per a intentar ser el més fidels possibles a com es feien. Hi ha una miqueta de marge, com ho feu? Intenteu anar molt ajustats a la realitat o teniu més mànega una miqueta més ampla?
Intentem que ho sigui així, perquè nosaltres tenim unes... No hem començat a fer trobades, ara, i desfiles. Nosaltres, uh-huh, ens dedicàvem a fer Setmana Santa. I en la Setmana Santa pues, nosaltres portàvem un pas i fèiem unes tocates.
Uh-huh.
I després desfilàvem, ens canviàvem a l'església i allà pues, tocàvem un altre pas ordinari, en altres tocates. Estem tocant aquestes tocates que nosaltres tenim de sempre, de tota la vida.
Uh-huh.
Però sí que estem ensenyant nou tocates per a millorar un poc això que és el que tu m'estàs dient, no? De imitar un poc els passos romans d'aquella època.
Uh-huh.
Estem en ello.
Estem en això ampliant, no? Repertori, diguem. Per així,
sí.
Bueno, no sé si és repertori, si es pot dir repertori com a tal.
Ampliar repertori musical, uh-huh, i ampliar les desfilades, que és el que...
No fem.
Més es consta. Es consta. Sí.
Uh-huh.
Però el tema de que és on se perd molt... Bueno, se perd. Si invertís molt de temps en que la gent, pues, bueno, puguem fer les desfilades i al so de la música i veig les ordres del centurió.
El coreógrafo.
El coreógrafo, per així dir, bueno, és com els monos cristians, que està el que mana, sí, de la filera, no?
Sí. Més, o menys, cristiana, més o menys.
Més o menys.
Tocha a la dreta, tocha a l'esquerra.
Fan cas?
Sí. Sí que se fa cas, sí. Van. A més, és un ensaio que ho passem hasta bé i tot. Ho passem bé. Entonces... intentem anar tots a fer-los i, bueno, si n'hi ha treball, pues, no, pues, vindre, no? Però, uh-huh, si no hi ha treball, pues, la gent se incorpora i bé. Se tracta d'això, no? També dir, sí, que aprofitar esta entrevista que la Guàrdia Romana està oberta a la gent que vulgui
participar
i ser també ser component de la Guàrdia Romana, si és a Villis. O sigui que, uh-huh, així dic que el que vulgui, pues que se fiquen en contacte amb nosaltres i nosaltres pues, li direm per entrar, uh-huh, perquè si no ho saben, pues no saben si poden entrar, uh-huh, o no poden entrar, i si ho diem i invitem, tal vegada pues, algú s'anima, uh-huh, i mos ve, i ho agrandem.
Oberta a homes i dones, perquè crec que en aquesta trobada també es va veure alguna dona. No sé si n'hi ha exclusivitat de gènere en la Guàrdia Romana de la Sang.
No, en la Guàrdia Romana el desfile són un tipus militar, entonces, uh-huh, són homes, no? Són homes que és el que representem en aquella època, que eren, uh-huh, homes, no?
Sí.
Però sí que nosaltres volem en aquests desfiles i en les trobades incorporar la dona. la dona vestida de romana, com a tal.
Sí, que crec que en aquesta desfilada que vau fer així, en alguna altra...
Sí.
Dones n'hi haven, no?
Sí, 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 n'hi haven. Sí. Entonces, nosaltres en este desfile anem a incorporar, és la primera vegada, anem a incorporar 4 romanes adultes i una xicoteta de 10 anys, o per ahí, té, no?
Sí, per ahí, per ahí.
I portarà un jarro en... Són les aguaderes, no?
Les aguaderes. No? Les que subministra, uh-huh. Bueno, l'encarregat de subministrar... Sí.
Hidratar
a la tropa.
Uh-huh. Així que bé, actualització a tots els sentits i a tots els àmbits.
Sí, sí, això va a més i la gent està molt contenta, és agradar a tots i hem ficat un peu bo, perquè, uh-huh. Perquè agrada i si agrada, pues esto es eso, té que seguir.
Heu convidat a la gent a que puga formar part, però què fa falta?
Ganes.
I ja està?
Ganes. Compromís. Compromís per a tots els ensaios que fem, vindre i ensaiar i ser...
Creo que se ho prenguen en serio, ¿no? Que sí, no sea una no cosa sea, de, va, sí. Vaig un dia i si d'ací un mes torne una... No, una no. Miqueta més de compromís.
Tots els actes que fem, pues que acudisquen i que isquen, sempre que ho permetis que el treball, clar. I de sobretot en els professors que estiguen tots així.
Uh-huh. I sí que això, diguem, lo de les trobades i desfilades és més puntual, si algú no pot anar, no? Però que Setmana Santa sí que això és... No se toca.
No se toca.
La Setmana Santa...
És el que és.
És la Setmana Santa.
La Setmana Santa. I també comentar, tot i que crec que estava jo mirant ara el correu, no? Que la setmana que ve sí que serà el tema del programa de tradicions, però està aquesta festa de la confraria. Que també ho has comentat abans, Pasqual, però també esteu ahí a Maninto.
Sí, sí, la festa el dia 20, bueno, sí tenim un programa que ja pues, en el programa pues, el dia 20 tenim la desfile i després el 24 pues, està com que parlaran i tal, però el que n'hi ha és una xerrada de Pasqual Lluís Segura Moreno, nostre secretari,
sí.
D'unes reflexions del cofrade, no? En els professors i en enterrament. Després de l'Issat tenim una missa i després també tenim un sopar d'hermandat i bueno, el dius n'hi ha un... En la capella n'hi ha, a les 8 n'hi ha un acte de música de fons.
Uh-huh.
I bueno, i tenim esta festa que és la 473 anys.
Aniversari, que es diu Pronte. Quasi 5 segles ja d'història.
Pues sí, pues sí.
Ahí està.
Es diu Pronte.
Es diu Pronte.
Pronte, això, Sí, on estàvem, entonces?
Bueno, t'has de saber on està. Ni idea, ni pensament anterior, però bé, ja. Bé està. Ja per últim, perquè estem arribant a les dues. Si alguna persona diu, és que no sé què fer aquest diumenge matí, convideu a que s'apropen a l'Alpalància, a Sogorbi, que puguen gaudir també d'aquesta desfilada, a més adaptada, que serà diferent a qualsevol altra cosa que puguen haver vist vostra, no?
A banda d'este cap de setmana, o el diumenge,
sí.
En concret, a banda del tema de la Guàrdia Romana,
Que som vosaltres,
que supose que ho farem, espere que ho fem molt, molt bé, si no rodaran caps.
Espectacular.
crec que hi ha alguna altra activitat allí de la a Sogor, de fet, de Pasqual.
Ah, sí, n'hi ha una marxa del càncer de mama. N'hi ha unes dones,
sí.
Una marxa que hissen de Segorbe i se van a l'Esperança, al naixement de l'àvia de l'Esperança que alimenta el poble, i després tornaran a Segorbe. I en principi era a les 11 del matí el desfile, però hem retrasat per una petició de l'alcaldessa a les 12, perquè si no tota aquesta marxa pues, aplegarà a Segorbe i veuran el desfile és el nostre de la Guàrdia Romana allà, entonces hi haurà més gent també.
Més gent, així que podem passar una jornada completa allà.
Jo crec que no us ho tenen que perdre, el que tinga el test disponible i vull ganar, s'ho passaran en grande. En grande.
Doncs esperem que així siga, que vosaltres també gaudiu, que no rode cap. Esperem que torneu tots íntegres a Vila-real. Pasqual, Rafael, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i parlem pronte de nous projectes.
Vale, ahí estarem. Gràcies.
Doncs un plaer. Nosaltres tanquem ja el programa, deixem pas a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i tot el seu equip. Fins demà.